El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat una reunió amb els partits per buscar solucions davant dels mals resultats del darrer informe PISA, uns resultats que, entre d'altres coses, situen Catalunya com la segona comunitat que més puntuació ha perdut en matemàtiques si ho comparem amb el període 2018-2022. De fet, els resultats dels alumnes catalans en matemàtiques, comprensió lectora i ciències se situen a la cua d'Espanya. D'aquests resultats volem parlar avui a la ciutat. Tenim amb nosaltres el doctor Enric Prats, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I ara justament acaba d'entrar per la porta perquè, clar, el trànsit a Barcelona a vegades és complicat, ja ho sabem, a més aquí en aquesta tertúlia. Més d'un cop ens ha passat que algun dels nostres tertulians doncs, ha arribat una mica just per culpa del trànsit i tenim amb nosaltres, que s'està seient ja, Yolanda Segura, portaveu d'Usted que estés i membre també de Primària. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Respira, perquè...
Ja, vam caminant perquè hem tallat les Rambles i
un drama,
no he pogut arribar trànsit, fins aquí en cotxe.
Seria una altra tertúlia, això. Del trànsit. Bueno, primer de tot, m'agradaria que féssiu una primera valoració d'aquests resultats de l'informe PISA. Qui vulgui començar, Yolanda?
Bé, és una, la valoració... Bueno, és una crònica d'una caiguda lliure anunciada. Nosaltres, de fet, ja feia molt temps que estàvem abans d'aquests resultats, abans dels resultats de les competències bàsiques, abans dels resultats del PIRLS, abans de la pandèmia, fins i tot, ja nosaltres denunciàvem doncs, que les polítiques educatives del Departament d'Educació, la nova llei d'educació, que us recordem que ve del 2009, doncs, el que suposaria és una davallada de qualitat i la manca de pressupost també. O sigui, si una llei d'educació, que ja no és la llei d'educació que nosaltres haguéssim fet mai, ja apunta que hi ha d'haver un 6% del PIB mínim per tenir doncs, totes les necessitats cobertes, i no estem ni a un 2,5 escàs, és evident que aquí alguna cosa ha fallat. I per nosaltres és que l'educació mai s'ha posat com a prioritat de país en les polítiques governamentals i això pues, es paga car.
Sí, sí, ho comparteixo plenament. O sigui, venim d'una situació que ja coneixíem, ja intuïem, no? Ja vèiem per on van els trets i, per tant, són resultats que no són estranys, no? Els que més o menys estem al voltant d'aquestes històries, i si preguntes, ja ho feu, no? a personal docent, a mestres, professorat, et diuen més o menys el mateix, no? Que les condicions no són les millors. Les condicions ja les portem arrossegant fa molts anys, unes condicions que no són positives. Ara Yolanda ja exposava aquell compromís que hi havia a la famosa llei d'educació el 2008, no? La llei, em sembla que era...
La 2009.
2009, sí. No? Que ja deia que havíem d'arribar a un percentatge d'un 6% de la riquesa del país per invertir en l'educació. Estem al 3, no arribem al 3, perdó. I, per tant, estem molt a la meitat d'aquest procés. Per tant, vol dir això que els recursos condicionen els resultats? No sempre, però bastant. I, per tant, és un tema que ens hem de posar aviat tots plegats a veure què està passant. O sigui, sabem què està passant, però veiem que les mesures que jo crec que han de ser sistèmiques, no han de ser puntuals, no han de ser pedaços, han de venir acompanyades d'un compromís polític. I aquest compromís no l'estem veient.
Clar, de moment, com diem, hi ha aquesta reunió prevista amb els partits, govern i partits, però a mi em sembla que hi ha un missatge com contradictori dintre de govern, perquè la consellera Ana Simó diu que es descarten mesures a curt termini, mentre que el president apuntava que s'ha de fer una reforma urgent i s'ha de posar les coses sobre la taula, amb la qual cosa, qui creieu que té...
Bé, bueno, això és molt típic, és molt típic, però jo penso que
sí,
el discurs...
no és la primera vegada que veiem no aquesta
vegada, discrepància. No, el discurs crec que va cap al mateix objectiu, és que ells en cap cas s'asseuen a repensar el sistema educatiu tal com el tenim, sinó un altre cop els pedaços, i els pedaços és, bueno, sí, hem d'apostar per la inclusiva, d'acord, però és que la inclusiva o l'acompanyes de recursos i una bona planificació... I això vol dir pasta, i no poca, continuarà sent un fracàs com ho és ara. Serà una inclusiva de fireta, no? Que bé, sí, introduirem a tot l'alumnat amb necessitats educatives especials en els centres, que això és un fet molt positiu, Jo vull deixar molt clar que per nosaltres és un fet molt positiu, molt enriquidor, i construeix una societat molt més empàtica, no? I molt més solidària i molt més cohesionada, igualitària. Però, si no disposem de recursos, els miracles ni a Lourdes. I és que està clar, llavors no es pot vendre una pel·lícula que després és de ciència-ficció, s'ha de vendre una realitat i la realitat ha de ser acompanyada. De fet, quan es va publicar el decret d'inclusiva, anava amb una partida pressupostària que no s'ha executat mai de la vida, o sigui, no s'ha fet mai realitat, i anava acompanyat aquest pressupost. Doncs això seria una bona declaració d'intencions. O, per exemple, quan parlem de segregació, però si és que la segregació ja ve fomentada d'arrel del sistema educatiu com el tenim amb aquesta doble xarxa, amb centres públics, centres privats. Qui pot anar als centres privats? Pot anar la família que no té recursos econòmics? No pot accedir. Per tant, mentre ja existeix un tipus de centres que descarta a una part de la població, continuem mantenint la segregació.
Clar, falten recursos, però també falta escoltar el sector, no?
Correcte.
Imagino.
Això és bàsic.
Totalment. I davant de la pregunta que feies de l'aparent contradicció sí. que puguin manifestar un president de govern i una consellera, bé, agafem-ho per la part positiva, Yolanda, en el sentit de dir, segurament en educació hem d'anar a diferents ritmes. Hi ha d'haver solucions a curt termini,
correcte.
Que potser és allò que l'Anna Simó, la consellera, vol abordar de manera immediata, però no oblidem a llarg termini, que és molt important. L'exemple que posava ella de l'escola inclusiva és molt important. Què estan dient? Estem dient que cal recursos. Cal més professorat? Segurament sí, perquè sense una baixada de ràtios, o sigui, sense reduir el nombre de nanos, de nois i noies que tens a l'aula, és molt difícil atendre la diversitat. Però, a més, segurament, atendre qüestions com la pobresa, la vulnerabilitat social, bla, 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 tot això, vol dir que has de tenir altres professionals que t'acompanyin. Un mestre no està format per això i segurament la seva feina no és aquesta. En canvi, tenim altres perfils professionals com psicopedagogs, educadors socials, treballadors socials, etc, que poden fer molt bé aquesta feina. Això vol dir diners? Sí, vol dir diners. Vol dir més mestres? Sí, si baixem ràtios, si baixem el nombre de nanos per classe, hem de posar més mestres amb unes instal·lacions que no acompanyen. Perquè som el territori d'Espanya que té més barracons per metre quadrat. Per tant, no és favorable a la situació i les condicions en què s'està fent. Per tant, això significa prendre mesures a curt termini, sí, i també pensar, com es deia, a nivell de sistema. Per mi, la fallada sistèmica, la fallada és global. I ho anem percebent i ho anàvem anunciant, i ho anàvem veient. Per tant, més recursos, però ben dirigits.
Ara parlaves de la falta de mestres, que serien necessaris més mestres, però l'altre dia precisament parlàvem aquí amb els mestres interins que havien superat les oposicions, no tenien plaça encara i ja s'havien convocat un nou concurs, amb la qual cosa no s'entén, perquè mestres n'hi han de sobres.
Bueno, és que tot el tema d'estabilització és un autèntic mal de cap, ha sigut terrible, no s'ha fet com s'hauria d'haver fet i aquí també hem de dir que no ve del Departament d'Educació aquestes mesures que s'ha pres, i això que és una decisió estatal, com s'ha abordat tot el tema de l'estabilització de les persones que estan en abús de temporalitat per mandat europeu. Europa diu s'ha de rebaixar l'índex d'interinitat a un 8%, i l'estat espanyol està incomplint aquesta taxa, i a més, de forma reiterada, vull dir, desoint les diferents sentències que s'han anat emetent des dels tribunals de justícia europeu. Però, per altra banda, també des d'Europa es diu heu d'estabilitzar aquestes persones que heu mantingut en abús, i no són elles les que han de patir les conseqüències, sinó que ha de ser les administracions que són les que han propiciat que això passi. Ah, però aquí a l'estat espanyol no. Qui rep les conseqüències de tot això són les persones en abús que s'han hagut de sotmetre a uns processos d'estabilització que en cap cas les han estabilitzat amb elles, sinó que han estabilitzat places. Això, si a més és de lliure concurrència perquè s'ho marca la Constitució espanyola, doncs suposa que aquestes persones, persones amb molts anys treballats, per un tema de mèrits i de anys treballats en diferents especialitats, moltes han quedat fora. Què es fa amb aquestes persones? No se les pot treure del sistema, això sí que està blindat, però clar, continuen en temporalitat. I ara, tenint en compte que s'han estabilitzat moltes altres, que podran treballar de forma contínua, per això també estem batallant perquè com a mínim no han aconseguit plaça de funcionari, però que no perdin ni un sol dia de feina.
Clar. Heu parlat aquí que és un problema base, que falten recursos, però m'agradaria saber si el problema d'aquests resultats de l'informe PISA va una mica més enllà i saber quina és la vostra opinió, no? Quin paper juguen les famílies? Perquè, per exemple, avui la consellera ha enviat una carta a les famílies per fer pinya i per demanar un acompanyament i un consum responsable de les pantalles, que això és un altre meló. No sé si això també té part de culpa, no?
Bé, tenen responsabilitat les
famílies. O responsabilitat més que culpa, no?
Tenen la seva part de responsabilitat, però no podem passar aquest tema a les famílies.
Però és una feina conjunt, no?
És una feina que acompanya, senzillament. I quan no acompanya, perquè hi ha situacions que no podran o no voldran o no sabran acompanyar, l'escola ha de saber entomar això i l'escola ho fa. O sigui, jo crec que sempre dic que amb els recursos que tenim, déu-n'hi-do, el resultat que tenim, perquè no estem tan malament. Si poséssim més diners, més recursos, potser estaria molt millor. Però, clar, què ens diu PISA? PISA ens posa com un termòmetre i diu, miri, vostè, comprensió lectora, amb atlicències no està gaire bé. Bueno, i què? I què? I què? Que no estiguem bé. Què m'estàs dient? Des del 2000, que comença PISA, o sigui, fa 23 anys, hem anat veient que les xifres, que les dades anaven baixant. Bé, d'acord, en comprensió lectora no estem bé. Què poden fer les famílies en comprensió lectora? Què poden fer en matemàtiques? Què poden fer en ciències? Per tant, és una funció central de l'escola que l'escola ha de saber assumir. Hi ha un debat al darrere que sempre surt que si les metodologies actives i globalitzadores, si els currículums competencials i no sé què, són els que estan minant, no? Estan erosionant una manera d'entendre l'educació com la veníem entenent i això perjudica els resultats. Bé, hi ha una part de raó, però no és només això, perquè les escoles fan moltes més coses. Ara es posa de manifest la complexitat del sistema amb el tema dels interins. L'escola, com la salut, és els sistemes més complexos que tenim, molt complexos. I no es tracta de posar un pedaç o una solució particular. Hem de mirar-ho amb la globalitat. I la comprensió lectora és un element més. És central en el nostre model educatiu? Bueno, confia en mi, creiem-nos-ho. Siguem convençuts que això és important i posem-hi el que calgui com a repte per abordar-ho. El fet que surti un president del govern, no?, dient això, bé, és un símptoma interessant també, però que no baixi el suflé. O sigui que normalment aquestes polèmiques les tenim cada 3 anys. PISA surt cada 3 anys, sí. L'última es va saltar per la pandèmia, perquè havia de ser el 21, sí. Es va saltar, però el 18, jo recordo també participar el 18 en tertúlies, no?, i en comentaris de premsa, on durant una setmana, dues setmanes, no?, anàvem arrossegant el tema, que si PISA amunt, que si PISA avall, i com deia la Yolanda, en competències bàsiques, ho vam saber fa uns mesos, i amb el PILS ho vam saber fa un any o no sé quan, i va sortint de manera periòdica, però no ho abordem. Que no sigui un suflé nou, això, que no sigui un ara puja i d'aquí 2 dies ja baixa, teniu molta responsabilitat dels mitjans amb això, perquè també poseu sobre l'agenda, no?, l'agenda política.
D'anar-ho revisant, no?, periòdicament.
Exacte,
com està aquest tema?
Jo crec que teniu una responsabilitat, clar, de posar-ho aquí. Què està passant amb això? Vau dir fa un mes que no sé què. Com està aquest tema? Què passarà al gener? Estarem encara amb aquest tema en primera plana periodística? Bueno, plantegem-nos-ho i potser això...
Segurament
tindrà...
no, ja t'ho
penso. Em sembla molt bé, perquè això vol dir que hi ha una sensibilitat mediàtica i política que arriba a les famílies i arriba a les escoles i que, per tant, ens permet pensar que això s'està abordant. Però clar, que no podem fer és que des del 2008-2009 que teníem una llei que, per exemple, el 6% famós, no?
Sí.
Hem fet res amb el 6%? Hem acordat, si més no, unes etapes intermèdies que ens permetin arribar al 6% al 2030? Ara m'ho invento,
sí,
no?
Sí, sí, un camí, no?, que vagi en augment. I, en canvi, més aviat hem fet un camí que ha anat en desaugment.
Exacte. Però fixa't...
Està creixent,
amb clar, inversió. Per mi, la desconfiança política més clara la trobo en el sentit que un conseller d'educació o consellera, quant temps dura el càrrec?
Clar.
Quant temps dura el càrrec? No dura ni una legislatura. Canvis en educació, quan els incorporem, tenen un resultat a llarg termini. No els podem esperar d'avui per demà. Algunes coses sí que les podem millorar d'avui per demà o d'un curs per l'altre, però la majoria de coses requereixen molt de temps, 5, 6, 7, 8 anys, molts anys per trobar resultats. Per tant, un conseller d'educació que te'l canviïn en 2 anys, com el darrer...
És un mal senyal.
És un mal senyal.
És un mal senyal de malaltia política, també, no? I, per tant, jo, amb el tema de les famílies, precisament l'escola tenim una funció compensadora de les desigualtats i no podem llançar un missatge responsabilitzant a les famílies també, perquè hi haurà famílies que no arribaran aquí.
Que no poden.
Que no poden.
No en saben.
I nosaltres tenim un paper responsable en el que és l'educació no de valors ètics, ni això és qüestió, és cosa de la família, i nosaltres eduquem en societat, no? Amb uns continguts, amb uns aprenentatges que han de fer que aquests infants i adolescents tinguin un futur laboral que els agradi, que, amb el qual puguin subsistir, no? Que amb un futur digne, un futur amb principis, amb esperit crític, amb capacitat democràtica, etc. Aquesta és la nostra funció. I això ho compensem a l'escola. Per tant, les famílies se'ls hi pot es pot fer polítiques o donar missatges de que les pantalles s'han d'usar de forma racionalitzada a nivell social, però en el centre hem de regular l'ús de les pantalles, i si hi ha una digitalització s'ha de fer de forma pedagògica, ha de ser una eina, no, diguéssim, només la
centre,
finalitat,
no?
Sinó que és una eina més, un recurs més, perquè vivim en el temps que vivim. Això per una banda. Per l'altra, a mi m'agradaria molt, mira, sobre el missatge de la consellera que ha llançat com una llança a favor del personal que estem en els centres, home, s'agraeix que per primera vegada es parli a favor nostre, però també ens agradaria veure fets. I ara doncs tenim nosaltres també defensem, no?, que els professionals que estan en els centres han d'estar ben cuidats, i no s'ha de deixar perdre aquest valor tan bonic que teníem fins ara, que era la vocació. I la vocació no vol dir sacrifici, no vol dir pèrdues de condicions laborals i explotació. I això ara, si estan abandonant moltes persones la professió, és perquè ens trobem en un moment molt difícil.
Cuiden.
No se'ns cuida.
Se m'ha quedat curta aquesta tertulí, com diu el doctor. Crec que haurem de tornar a repetir i de parlar més
com
sobre
vulgueu.
Aquesta qüestió.
Estaria
així que us emplaço a tornar aquí. Iolanda Segura, portaveu d'Usted que estés i mestra de primària, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Enric
moltes
Prats,
gràcies.
Doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, també moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ja sabeu, tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda. We'll be right back.